Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Amigues i amics, sóc Toni Guerrero i tots els dies, de dilluns a divendres, estem amb tu de 17 hores a 18:30. Naturalment, aquí, a Ràdio Estel, la ràdio amiga que t'acompanya i t'entretén. Estem amb tu.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu i a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
La Generalitat, al teu costat. Les tovalloletes humides s'han convertit en un residu molt perillós pels sistemes de sanejament de Catalunya. A diferència del paper higiènic que es desfà, les tovalloletes es desfilen i es barregen amb altres residus fins a provocar grans embussos. Aquests provoquen un sobrecost de 500 a 1.000 milions d'euros l'any a tota Europa que paguem entre tots el rebut de l'aigua. Recorda, el vàter no és una paperera. Evitem problemes a les depuradores fent una bona gestió de l'aigua i dels residus d'higiene personal a la llar. Troba més informació a gencat.cat/aca o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Radioestel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.
Ràdio Estel.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en l'agenda d'aquesta setmana passada volem tornar-vos a recordar que Terrassa ha obert la segona delegació de Catalunya d'ajuda a l'Església necessitada. El dijous dia 17 de novembre, a les 7 de la tarda, Monsenyor Said Meneses va presidir l'acte d'inauguració de la delegació d'ajuda a l'Església necessitada ubicada a la seu de Càritas diocesana a Sabadell. Va estar acompanyat pel senyor Giorgio Chevallard, delegat a la diòcesi de Terrassa, i pel senyor Javier Meléndez Ros, director a Espanya, el qual va presentar l'informe sobre la llibertat religiosa al món en l'any 2016. Es tracta de l'únic estudi internacional que analitza el compliment del dret a la llibertat religiosa en 196 països. Es publica cada 2 anys. Actualment, en 38 països es constata la violació del dret a la llibertat religiosa, perseguint les minories religioses i especialment el cristianisme, que esdevé la religió més perseguida. El senyor bisbe agraí i felicità els promotors d'aquesta iniciativa, que es fa present a partir d'ara d'una manera institucionalitzada en la vida de la diòcesi. Felicitar el valor i coratge que tenen per fer arribar la veritat que tantes vegades és amagada des dels mitjans de comunicació. Personalment, recordar que des dels 18 anys es va sentir impactat per l'obra del pare Von Straten, fundador d'aquesta Fundació de Dret Pontifici. Ells ofereixen suport davant la persecució de cristians a tants països del món i també ajut per la construcció d'esglésies i la promoció i extensió de la paraula de Déu. També tenim, com l'agenda passada, una sèrie d'activitats doncs realment molt nombroses. Per exemple, hi va haver la trobada de formació d'animadors de pastoral juvenil el dissabte 19 de novembre a Parets del Vallès. Va ser una trobada de formació amb animadors de pastoral juvenil de la diòcesi de Terrassa. Després de fer una visita catequètica al temple, mossèn Francesc Jordana va donar una conferència sobre la centralitat de Jesucrist en la vida cristiana i com transmetre-ho als joves en la pastoral. Després d'un treball en grups, es va fer una posada en comú i una cloenda. També hi va haver una conferència sobre Santa Teresa de Calcuta a Terrassa el mateix dissabte 19 de novembre, el grup Avant de la Federació de Cristians de Catalunya ho va organitzar a la sala capitular de la Catedral de Terrassa. Va ser una taula rodona sobre la figura i l'impacte de la Mare Teresa de Calcuta, canonitzada pel Papa Francesc en l'any de la Misericòrdia. Intervingueren mossèn Antoni d'Olofeu, que havia conegut Santa Teresa de Calcuta, i dues religioses missioneres de la Caritat que regenten el menjador social de la congregació que tenen a Sabadell. La comunitat de Sabadell és la primera que la Mare Teresa de Calcuta va fundar a l'estat espanyol. També el dissabte 19 de novembre, com veieu, un dia molt prolífic, hi va haver la trobada de formació de diaques permanents de la nostra diòcesi, com sempre a la casa de la Sagrada Família de Rubí. I el senyor bisbe, amb els diaques permanents, va tenir una ocasió per reflexionar sobre l'any de la Misericòrdia, els seus fruits i diversos temes relacionats amb la litúrgia. Com sabeu, trimestralment, el senyor bisbe es reuneix amb els seus diaques permanents de la diòcesi. També hi va haver aquesta celebració de cloenda de l'any de la Misericòrdia a la vida consagrada a Terrassa. La Delegació Episcopal de Vida Consagrada va organitzar una trobada el dissabte 19 de novembre al monestir de les Dominiques de Sant Domènec a Sant Cugat del Vallès. A les 7 de la tarda, mossèn Carles Cauana, secretari general i canceller, va presidir la pregària de vespres en acció de gràcies pels fruits de l'any de la Misericòrdia a les comunitats religioses de la diòcesi. Seguidament hi va haver un refrigeri que va servir per compartir tot el treball realitzat al llarg d'aquest any jubilar. Va servir també com a presentació de la germana Candelaria Pérez, nova delegada episcopal per la vida consagrada a la diòcesi de Terrassa. I la gran notícia de la cloenda d'aquest any de la Misericòrdia al bisbat de Terrassa va ser aquesta iniciativa en la qual el bisbe va voler concloure l'any donant d'una manera clara constància d'un dels fruits més importants que ha de donar la misericòrdia de Déu en l'Església i en la vida del món, que és l'ordenació de preveres. Per això, el diumenge 20 de novembre, solemnitat de Jesucrist, rei de tot el món, i com dèiem, cloenda de l'any de la Misericòrdia, Monsenyor Josep Àngel Said Meneses ordenà 3 nous preveres. Es tracta de mossèn Rubén García Cruz, destinat a Sabadell, mossèn Eduard Martínez Quinto, destinat a Sant Cugat del Vallès, i mossèn Eduard Pire Mayol, destinat a Cerdanyola del Vallès. Varen concelebrar monsenyor Salvador Cristau, bisbe auxiliar, i monsenyor Jaume Treserra, bisbe emèrit de Solsona, i prop de 80 capellans, a més d'un nombre important de diaques i seminaristes de la diòcesi. Una vegada més, el temple de la catedral resultà petit. En la seva homilia, el senyor bisbe, després de reflexionar sobre el sentit de les lectures del dia litúrgic, convidà els ordenants a viure les veritables actituds de la misericòrdia que el Papa Francesc ha demanat a l'Església durant aquest any jubilar, centrant-se especialment en el perdó i la donació d'un mateix. Afirma que el Sant Pare ens ha recordat al llarg d'aquest any de la misericòrdia que la misericòrdia es posa en pràctica sobretot amb el perdó, no jutjant, no condemnant, sinó perdonant. Hem de suspendre els judicis i les condemnes per arribar a viure una relació de fraternitat amb els altres. Hem de ser conscients que el perdó és el pilar que subjecta la vida de la comunitat cristiana. I per què hem de perdonar? Diu el senyor bisbe. Perquè abans hem estat perdonats per Déu. I sobre la donació i l'entrega digué: la donació, el lliurament de si mateix, és el segon pilar de la misericòrdia. En aquest any hem estat cridats a redescobrir les obres de misericòrdia a través de la reflexió i la posada en pràctica, amb un nou ímpetu i motivació. En el nostre cas, com a sacerdots, esteu cridats a fer de la vostra existència una ofrena agradable al Pare, un do total de vosaltres mateixos, seguint l'exemple de Jesús, que dona la seva vida a la creu per la salvació del món. Així mateix, el sacerdot viu enmig de la societat fent del servei a Déu i als altres l'eix central de la seva existència, gastant-hi i desgastant-se pels germans.
La carta de navegació.
hem començat aquest temps de gràcia que és l'Advent. És temps de gràcia perquè és temps de gràcies especials per als qui novament es posen sincerament en camí de conversió. S'ha clausurat l'any de la misericòrdia. Hem agraït el que hem aprofundit, el que hem descobert, el que hem experimentat i el que hem viscut. I ens adonem que aquest any jubilar ens ha col·locat com en una plataforma de llançament. Ens adonem que estem a les beceroles del que el Senyor ens demana i que cal començar i recomençar cada vegada amb més autenticitat, amb més profunditat. Es tracta de créixer, però primer interiorment. I ho podem fer si comencem per renovar més profundament la nostra amistat amb Jesucrist, la seva gràcia i el seu ajut. En la seva carta dominical, el nostre bisbe recull i expressa els desafiaments concrets que suposa per a tots els diocesans aquest Advent. Escoltem-lo, prenem bona nota i fem-ho vida.
Déu vos guard. Enguany el dia de Nadal s'escaurà en diumenge, i tenim present que el temps d'Advent comprèn les 4 setmanes anteriors a la festa del naixement del Senyor, això vol dir que l'Advent d'aquest any serà el més llarg possible, és a dir, durarà 4 setmanes senceres. Diumenge passat celebràvem la festivitat de Nostre Senyor Jesucrist, rei de tot el món, i amb ella tancàvem un any litúrgic i també el jubileu de la misericòrdia. El missatge jubilar que el Papa Francesc ha donat l'any sant passat no pot quedar arxivat i oblidat, sinó que la misericòrdia ha d'impregnar tot allò que siguem i fem com a cristians. Així ens ho deixà dit el Papa en el document amb el que convocava el jubileu que ara s'ha acabat. Deia: «Com desitjo que els anys venidors estiguin impregnats de misericòrdia per a poder anar a l'encontre de cada persona portant la bondat i la tendresa de Déu. Que a tots, creients i allunyats, pugui arribar el bàlsam de la misericòrdia com a signe del regne de Déu que ja és present enmig de nosaltres. S'ha acabat l'any jubilar, però no el compromís al que ens ha cridat. Aquest compromís s'ha centrat sobretot, i novament per expressa i reiterada invitació del Papa, en les 14 obres de misericòrdia, les 7 corporals i les 7 espirituals. La primera oració d'aquest primer diumenge del temps d'Advent abunda en aquesta mateixa invitació quan demana el que segueix: «Concediu, Senyor, als vostres fidels d'acollir amb bones obres la vinguda del vostre fill, Jesucrist, perquè comptats entre els elegits a la seva dreta, posseixin en herència el regne del cel». En aquest temps litúrgic em sembla especialment significatiu el que va escriure el professor Olivier Clément, teòleg seglar que ensenya a l'Institut de Teologia Oriental Saint-Serge de París. Una conferència seva que es titula «La missió comú dels cristians en la ciutat d'avui» va ser recollida en un suggestiu llibre del recordat cardenal Carlo Maria Martini, titulat «En el drama de la incredulitat» amb Teresa de Lisieux. Com a pont intel·lectual entre Orient i Occident, el professor Clément concedeix una gran importància als problemes espirituals. Segons ell, una de les grans dificultats amb què topa avui la paraula cristiana és la de trobar-nos en un món ja saturat de paraules. Les imatges omnipresents i obsessives dels mitjans de comunicació social. Com parlar, aleshores, una llengua diferent? Sens dubte, és en aquest moment quan entren en joc, d'una banda, la bellesa de la litúrgia i, d'una altra, la força de la pregària. L'home espiritual, l'home d'oració, és un home que irradia una certa alegria i una immensa compassió. A la televisió, per exemple, on es veuen tantes persones, tants rostres, quan apareix algú que porta amb ell la santedat, es veu que traspassa la pantalla. Aquest teòleg ens recorda que el primer problema dels cristians, avui com ahir i també com demà, no és altre que el de la santedat. L'única tristesa és la de no ser sants, va escriure el famós escriptor i convers francès Léon Blois. Si en tenia de raó. Aquesta és la qüestió realment abans que cap d'altra. Per això Olivier Clément diu que en el món secularitzat actual és necessari que la paraula cristiana, que és Jesucrist, ressoni en comunitats acollidores on no es jutja ningú, sinó que se l'estima, comunitats obertes que es posen al servei dels més necessitats d'una manera totalment desinteressada. Això és una utopia? No, és una realitat, aquí i a molts indrets del món. Amb aquestes reflexions, us desitjo un bon advent.
I en el nostre espai més catequètic volem compartir amb vosaltres aquesta notícia que el Vaticà ha fet pública la carta apostòlica del Papa Francesc Misericordia et misera, misericòrdia i misèria, mitjançant la qual vol recordar que la misericòrdia és una de les actituds pròpies del cristià i convida a que es visqui tan intensament com durant el jubileu. La misericòrdia no pot ser un parèntesi en la vida de l'Església, sinó que constitueix la mateixa existència, la seva mateixa existència, que manifesta i fa tangible la veritat profunda de l'Evangeli. Tot es revela en la misericòrdia, tot es resol en l'amor misericordiós del Pare. Això és el que diu el pontífex en la mateixa carta. Però fem una mica de repàs i donem algunes notes per entendre més fàcilment doncs, què vol dir aquesta carta apostòlica. Primer ens podem preguntar què és una carta apostòlica. Una carta apostòlica és un document del magisteri del Papa, menys solemne que l'encíclica, però de gran importància. Per exemple, Joan Pau II va publicar una després de clausurar el jubileu de l'any 2000. De la mateixa manera, el nostre Sant Pare ha publicat aquesta en clausurar el jubileu de la misericòrdia. I en aquesta carta, el Papa recull les grans línies del jubileu i dona indicacions perquè aquests mesos tan intensos no es redueixin a una teoria de la misericòrdia. Què vol dir aquest títol que hi ha posat? Misericordia et misera, misericòrdia i misèria. Sant Agustí va utilitzar aquesta expressió per recordar l'escena de l'Evangeli en la que volien lapidar la dona adúltera i Jesús la perdona. Realment, què proposa el Sant Pare en la seva carta apostòlica? La principal mesura és fer tot el possible per facilitar que la gent es confessi. Tindrà moltes conseqüències, per exemple, serà més fàcil trobar sacerdots disponibles, però no és l'única novetat. Proposa que cada comunitat catòlica dediqui un diumenge a l'any a renovar el seu compromís a favor de la difusió, coneixement i aprofundiment de la Bíblia. També institueix la Jornada Mundial dels Pobres, que tindrà lloc a totes les esglésies l'últim diumenge abans de la festa de Crist Rei. Sobre el tema de l'avortament, què ens diu aquesta carta apostòlica? A partir d'ara, tots els sacerdots podran absoldre el pecat de l'avortament als metges i pares de la criatura que confessin, que es penedeixin. Abans només podien absoldre aquest pecat els bisbes o algun delegat particular seu, com per exemple el penitencier. Hi ha 5 pecats reservats a la seu apostòlica. El Papa Francesc manté en vigor els privilegis dels missioners de la misericòrdia, és a dir, 1.000 sacerdots de tot el món que poden absoldre aquests 5 pecats reservats al Vaticà, reservats per la seva gravetat i per la seva importància. Quins són aquests 5 pecats reservats a la seu apostòlica? El primer, la violació del secret de confessió. La segona, l'ordenació de bisbes sempre sense l'aprovació del Papa. La tercera, la complicitat de sacerdots que proposin relacions sexuals a una altra persona i després la confessin d'aquest pecat. Una altra és la profanació de l'Eucaristia. i l'altra és la violència contra el Papa. Sobre el tema de la família, què diu Misericordia et Misera? El Papa francès reprèn la idea central del document Amoris Laetitia i demana a l'Església que miri totes les dificultats humanes amb l'actitud de l'amor de Déu, que no es cansa d'acollir i d'acompanyar. El Papa francès recorda als sacerdots com han d'atendre els que volen reprendre la vida de fe, però estan divorciats i s'han tornat a casar o viuen una situació personal delicada. Es tracta d'exercir un discerniment espiritual atent, profund i prudent, perquè cada un, sense excloure ningú, independentment de la situació que visqui, pugui sentir-se acollit concretament per Déu, participar activament en la vida de la comunitat i ser admès en aquest poble de Déu. Sobre el tema d'ajudar els altres, el Papa mostra que, a més de rebre misericòrdia, cal donar-la. Significa no ser indiferents al patiment de les persones. En la seva carta, el Papa demana als catòlics que treballin per restituir la dignitat de les persones. Per exemple, els que no tenen feina, els que no tenen casa, els que són marginats, els que pateixen fam, els que han d'emigrar o estan en una presó en condicions inhumanes o no tenen accés a l'educació. Prem bé aquests dies d'Advent de rellegir aquesta carta Misericordia et Misera, amb la qual el Sant Pare vol concloure i donar-nos unes idees marc per seguir vivint aquesta misericòrdia que hem après durant aquest any jubilar. Com sabeu, aquest cap de setmana s'ha celebrat al Bisbat de Terrassa les cinquenes jornades Transmet, unes jornades en el qual s'estudia i s'aprofundeix en la novetat i l'actualitat de la fe. És ja la cinquena edició d'aquestes jornades. Fem una mica de repàs de les jornades anteriors. Per exemple, les primeres jornades Transmet es van celebrar el cap de setmana del 12 d'octubre del 2012 sobre cultura, universitat i nova evangelització. Més de 500 persones ompliren el Saló d'Actes del Col·legi Europa i va haver com a convidat el cardenal Antonio Cañizares, aleshores prefecte de la Congregació pel Culte Diví i Disciplina dels Sagraments, membre del Sínode dels Bisbes per la Nova Evangelització, que pronuncià una lliçó inaugural en què va parlar del paper de la cultura i la universitat en la nova evangelització. Tractar sobre l'aportació del Concili Vaticà II al món de la cultura, a partir de la situació actual, reflexionar sobre com la missió de la universitat està al servei de la veritat. Recordar que és una missió en la que tots hi participem, especialment laics, i subratllar la importància de deixar-se evangelitzar primer, per tal de poder evangelitzar després. Després va haver una mica de diàleg. Com sempre, les jornades es clouen amb una missa a les 12 a la catedral de Terrassa. Les segones jornades Transmet es van celebrar des del 14 al 15 de desembre, amb el títol Quan el servei esdevé bona notícia, bona nova. Hi va haver com a convidat Monsenyor Carlos Osoro, arcabisbe aleshores de València i president de la Comissió Episcopal d'Apostolat Seglar de la Conferència Episcopal Espanyola, que portà el títol d'aquestes jornades, Quan el servei esdevé bona nova. Remarcar la necessitat de comunió a l'Església i posar com a exemple el fragment de lavatori dels peus de l'últim sopar, presentant la comunió com el fet de tenir part amb Crist. Continuar reflexionant sobre la importància de confessar la fe en el context eucarístic i, finalment, abordar el que vol dir donar nosaltres de menjar als altres, segons la invitació de Jesús en el text evangèlic de la multiplicació dels pans. També hi va haver el senyor Carlos Losada, professor titular del Departament d'Estratègia i Direcció General de l'ESADE, antic director d'ESADE, que parlà sobre una economia al servei de les persones i va oferir una visió general de l'estat de l'economia mundial, remarcant les moltes i grans diferències que es donen en diversos aspectes depenent del desenvolupament econòmic de les diverses àrees geogràfiques. A les terceres jornades Transmet se celebraren el 18 i 19 d'octubre, amb el títol Transmissió de la fe per la nova evangelització. I aquí, l'excel·lentíssim i reverendíssim senyor Julián Barrio, arcabisbe de Santiago de Compostela, va impartir una conferència sobre el lema de les jornades, Transmissió de la fe per la nova evangelització. Com sempre, doncs uns debats, unes taules obertes, unes sessions culturals al vespre i l'endemà doncs es clouen, com dèiem, amb una eucaristia presidida pel nostre bisbe i aquest any, les terceres jornades transmet, hi va haver la participació dels cors de puericantores a la diòcesi. A les quartes jornades transmet es van celebrar els dies 7 i 8 de novembre del 2015 amb el títol Missió de la família a la nova evangelització. En aquest cas, el senyor bisbe recordava com les jornades d'enguany volen contribuir a la reflexió després de la celebració del sínode ordinari de la família i especialment han d'ajudar a renovar el nostre compromís eclesial en la missió evangelitzadora de la família a la nostra societat. Sobre aquest tema, missió de la família en l'Església i en el món, Monsenyor Martínez Sistac, cardenal arcabisbe aleshores de Barcelona, doncs va fer la conferència inaugural. A continuació, com dèiem, testimonis d'evangelitzar en família, taules rodones, moments culturals i també doncs, hi va haver en aquest dia un concert benèfic a benefici de Càritas al monestir de Sant Cugat amb l'actuació del cor Júbilo de la parròquia de la Santíssima Trinitat de Sabadell. I estem ja a les portes de les cinquenes jornades Transmet de novetat i actualitat de la fe, en el qual el lema, no podia ser d'una altra manera, viure la misericòrdia i la justícia per la nova evangelització. En els dies 26 i 27 de novembre passat que es van celebrar. Si Déu vol, en el programa de la setmana vinent, tindrem entre nosaltres doncs, algun testimoni que ens faci una mica de resum del que han sigut les jornades Transmet d'enguany. Força interessants, realment, com sempre. És aquesta cinquena edició de les jornades Transmet en la qual el nostre bisbe ens convida novament a participar-hi. Diumenge passat inauguràvem aquest temps d'Advent amb la benedicció de la corona d'Advent, tradicional ja a parròquies i comunitats i grups. Recordem el text de la benedicció de la corona, força interessant i senzill. Diu així l'oració. Oh, Pare, plens d'esperança en la vinguda del vostre fill Jesucrist, el vostre poble ha preparat aquesta corona amb branques del bosc i l'ha adornat amb llums. Us demanem, Pare, que mentre creix cada dia l'esplendor d'aquesta corona amb noves llums, a nosaltres ens il·lumineu amb l'esplendor d'aquell que és la llum del món i que il·luminarà totes les foscos. Ell que viu i regna pels segles dels segles. Amén. Aquesta oració també ens pot servir per pregar-la a casa, si tenim corona d'Advent, en un lloc destacat, doncs, de la nostra llar. I compartim amb vosaltres l'oració d'encesa de la primera espelma d'aquesta corona d'Advent. I diu així. Encenem, Senyor, aquesta llum, com qui encén la seva llàntia per sortir en la nit a l'encontre de l'amic que arriba. En aquesta primera setmana de l'Advent, volem alçar el cap i estar a punt per esperar-vos, per rebre-us amb alegria. Moltes foscors ens envolten, nostres mandres i les nostres pors ens tenen adormits. Volem mantenir-nos desperts i vetllant, perquè vos ens porteu la llum més clara, la pau més profunda, l'alegria més veritable. Veniu, Senyor Jesús. Veniu, Senyor Jesús.
Adéu-siau, que tornarem a remar.